Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia un menja a tothom.
Avui, que és quan ella descansa, nosaltres treballem, i no és que la vulguem fer treballar, però sí li volem fer recordar els seus inicis en el món de la ràdio, tant com a persona que es va posar davant d'un micròfon, com simplement també com a oient, que jo imagino que tu de petita ja devies escoltar la ràdio.
Oh, i tant, perquè a casa meva la televisió va arribar bastant tard, eh? Jo era bastant grandeta quan un dia tornant de l'escola vaig veure el meu pare enfilat al teulat que estava col·locant l'antena. I aquest record va ser increïble, va ser l'arribada de la tele a casa, i per tant, fins que et va succeir això, doncs imagina't, sempre escoltant la ràdio. A casa meva sempre s'ha escoltat molt, la meva mare la posava a primera hora del matí, i quan tornava de l'escola encara arribava i me'n recordo que estava escoltant l'Helena Francis, o sigui que imagina't.
Mm-hmm. En aquella època tu tenies clar què et volies dedicar o què et passava pel cap?
Mira, jo en aquella època sempre t'escoltava la ràdio, a més a casa meva hi havia un aparell d'aquells grans de ràdio, que era com una tele petita, i me'n recordo que sempre m'imaginava què és el que estava succeint allà dins, no? Tot allò que jo sentia, que escoltava però que no veia, què és el que feien aquelles persones que estaven parlant-me i que m'estaven explicant coses. I no només m'imaginava el que estava succeint en aquell moment que jo escoltava, sinó després quan acabaven, què feien, quin tipus de vida portaven. Era una cosa que sempre m'intrigava bastant. I en el moment que jo vaig tenir l'oportunitat de desplaçar-me un dia aquí a Barcelona a visitar una ràdio, per mi va ser fascinant.
I quina ràdio era aquesta primera que vas visitar?
Doncs mira, la primera que vaig anar a veure va ser el Luis de l'Olmo quan feia Protagonistes, que era a la plaça de Catalunya. Uh-huh. Estic parlant ja de fa uns quants anys, perquè la meva mare al matí escoltava Protagonistes, de Lleida s'escoltaven unes determinades emissores. I bé, me'n recordo que vaig fer expressament un viatge en tren, perquè jo venia per examinar-me de francès, i vaig anar expressament allò més d'hora per anar al programa de Luis de l'Olmo, i me'n recordo que, curiosament, jo vaig anar de públic, i al final, pràcticament, del programa, doncs ell va dir, no sé per què va agafar alguna persona de les que estaven allà de públic, perquè diguessin alguna cosa, i em va agafar a mi. I jo no ho podia ni creure, i aleshores em va seure allà a la taula davant del micròfon, i em va preguntar que, bé, d'on venia, què feia, i jo vaig quedar absolutament al·lucinada, no? I va ser aquell dia que vaig pensar que era un món que a mi m'interessava i que, bé, doncs m'havia servit per imaginar durant molts anys moltes coses i després per comprovar com funcionava realment, no?
És a dir, que tu vas debutar a la ràdio amb Luis de l'Olmo.
Sí, senyora, perquè fins i tot recordo que la meva mare després quan vaig tornar va quedar absolutament estupefacta quan de cop i volta em va sentir per la ràdio.
Però
no
fixa't,
no podia ni creure.
Com és despavilat aquest home, que ja ho sabíem, no? Però una dada més que ho corrobora. Ell ja va tenir bona vista, ell ja va tenir bon ull, va dir, aquesta nena farà carrera, i mira si n'ha fet a la ràdio i a la tele.
Mira, ja veus, i és una de les coses que després quan he pogut conèixer Luis de l'Olmo ja com a, diguem, company de professió, sempre li he explicat, i sempre que em veu ho recordem. Mm-hmm. Perquè ell, òbviament, esclar, ni se'n recordava de mi, no?
I és molt diferent el que vas veure, el que tu t'imaginaves a casa?
Doncs sí, em vaig quedar bastant parada, perquè, bé, jo sabia, doncs, que... És que, clar, també cal situar una mica els oients, i cal pensar que en aquella època els que estudiàvem, els que encara anàvem a l'escola o a l'institut, doncs no et feien fer treballs tipus com els que fan fer ara els nois i noies, no? Ves a la televisió o ves a la ràdio i entrevista tal persona. A nosaltres no ens havia passat mai, per tant, per nosaltres era un món absolutament desconegut. I que jo anés a la ràdio no era una cosa estranya, perquè és que ningú anava a la ràdio a buscar personatges per entrevistar ni coses d'aquestes. I esclar, i per tant, doncs jo tenia una idea del que podia ser, però mai havia vist una ràdio per dins. I quan vaig veure, doncs, una taula amb tots els auriculars, bé, no sé què m'imaginava, no? La veritat és que no tenia mai clar què em podia arribar a imaginar, i quan ho vaig veure només vaig saber que no era el que jo pensava, però tampoc sabia ben bé què era allò que estava passant, no? No entenia com podia arribar a la veu a través de les ones, en fi, tot plegat, per mi era un munt d'interrogants i de preguntes, no? I mica en mica ho vaig anar esbrinant.
I ara hi has descobert també què fan els professionals de la ràdio quan acaben els seus programes, oi?
I tant.
Que moltes vegades el que fan és preparar els programes del dia següent, continuar treballant.
Bàsicament això, sí.
Doncs així van ser els seus inicis, o la seva primera trobada i topada amb la ràdio, i després ja decideix dedicar-s'hi, perquè li agrada. I comença la seva carrera, Maripau Huguet, a Ràdio Terraferma, a la cadena 13.
Sí.
I com comença? Doncs fent una mica de tot. Però el primer que fas, te'n recordes què va ser?
Sí, bé, primer vaig passar unes proves, i aquelles proves eren per trobar una noia que pogués fer de locutora en aquella emissora que s'havia obert feia molt poc a Lleida. Era una de les 13 emissores de la cadena 13, I per tant, bé, quan vaig arribar em van dir, mira, ara el que faràs serà col·laborar en un programa que es deia La Bola de Vidre. Era un magazín que feien a la tarda, que el presentava un noi que es deia Xema Soler Solà, i que alhora em sembla era el cap de programes de l'emissora en qüestió. I bé, jo el que havia de fer senzillament era recollir algunes notícies o hi havia un apartat que estava dedicat als consells per les persones que escoltaven la ràdio, no sé, consells tipus de, no sé, de mestressa de casa, perquè m'entenguis, com treure una taca de no sé què, coses d'aquestes. I aleshores jo tenia res, uns 5 minutets, que anava entrant a dins del programa i anava fent els apartats que em tocava fer, no? I mica en mica, bé, doncs tot es va anar ampliant, perquè com que era l'única noia que hi havia en aquells moments, doncs vaig ser una mica allò xica para todo, no? Tan aviat et deien, has de sortir corrents amb la mòbil a cobrir-te l'acte. No sé, has de cop i volta em tocava fer radiofórmula. I aleshores, doncs, treballaves molts caps de setmana punxant discos, senzillament, no? Jo crec que ell sempre ha dit que per mi la ràdio va ser la meva mare professional i va ser la gran escola.
Sí, sí, aquí comença el millor que li pot passar és justament això que acaba d'escriure Mari Pau Huguet, sí. Que et facin fer, que t'encarreguin fer una mica de tot. I a tu això t'ha passat a la ràdio i et va passar després també a la televisió. Els teus inicis van ser també una mica així, no? Ara aquí, ara allà i fes de tot.
Exacte, en certa manera sí, perquè a la ràdio vaig començar des de baix i a la tele també. I és una cosa de la que n'estic sumament agraïda i és una cosa que penso que tothom, a la mesura del possible, hauria de fer aquest recorregut, no? Aquesta ascensió, perquè penso que es va conèixer la base i anar aprenent mica en mica, perquè això et serveix, vull dir, això sí que és una cosa que et queda tota la vida i que si has après, doncs, estant a baix de tot, vas recordant i et va servint per superar-te mica en mica, que de cop i volta si arribes a un lloc i et fan fer, no sé, el màxim que pot fer un professional, doncs bé, t'has perdut moltes etapes que crec que val la pena haver-les viscut.
Uh-huh. I des de La Bola de Vidre, tot això que ella ara ens acaba de recordar, Radio Fórmula, Magazine Mòbil, segur que tot ho feia molt bé, però on et senties més a gust? On eres més tu?
Dins de la ràdio, vols
dins
dir?
Dins de la ràdio i en els teus inicis, que després ja passarem a d'altres etapes també radiofòniques de Mari Pau Huguet.
Jo em vaig trobar molt a gust fent de tot a la ràdio, és a dir, tant em divertia anar-me'n molts dissabtes al vespre, em tocava anar a una discoteca a cobrir els actes que feien. Era una època que a Lleida es portaven moltes figures conegudes, molts cantants, i me'n recordo que la primera vegada que em van dir «Tenes d'anar a la discoteca Wonderful», que era on bàsicament feien aquests actes, i has de fer, doncs, la cobertura, en fi, de la persona que està allà avui, que és protagonista, no? Això m'ha donat l'oportunitat de conèixer els que eren els ídols del moment i de tenir contacte amb moltíssima gent, és a dir, d'anar a les discoteques, però viure el món de la nit des d'un altre punt de vista. És a dir, des dels camerinos, entre bambalines, des de darrere l'escenari, etc. No? Això m'agradava moltíssim perquè, bé, era jove i també et permetia entrar a les discoteques gratis i, en fi, conèixer aquella gent, no? I després et podies quedar allà, que era molt divertit. I, d'altra banda, doncs, la radiofórmula m'agradava molt, sobretot els caps de setmana al matí, quan a la ràdio pràcticament no hi havia ningú, estava sola, perquè, a més, feies self, és a dir, que tu feies tu tot mateix, no? Tu punxaves els discos, tu punxaves les falques publicitàries i tu parlaves. Doncs era molt divertit, perquè era un moment de tranquil·litat estar en contacte només amb els oients que trucaven per demanar-te, doncs, música o, en fi, per explicar-te coses de la seva vida. Era un moment, jo crec, que en què la relació entre el locutor i l'oient era insuperable, perquè allà no hi havia pràcticament ningú, estava sola, no?, tret de la secretària.